Bona tarda i benvinguts de nou a l'especial de Cugat TV sobre la Universitat Internacional de la Pau. El seminari d'aquest dissabte s'ha centrat en les alternatives davant el poder dels mercats. Una de les ponents ha estat la presidenta d'Òmnium Cultural i professora d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Muriel Casals, que ha parlat sobre el poder polític i el poder dels mercats. La senyora Casals ens acompanya per tractar aquest tema i altres qüestions. Bon dia i benvinguda a Cugat.cat.
Hola, moltes gràcies.
Ara mateix, quina és la vinculació que hi ha entre els mercats i el poder polític?
Doncs és una vinculació una mica perversa, perquè com m'he intentat explicar, el desitjable és que el poder polític controli els mercats, corregeixi allò que els mercats no fan prou bé, i massa vegades el poder polític sucumbeix a la pressió no tant del mercat, sinó d'alguns protagonistes del mercat que intenten fer anar les coses en favor dels seus interessos sense fer el joc típic del mercat, que és el joc de la competència.
Per tant, idealment, la relació entre els mercats i el poder polític hauria de ser una relació de submissió del poder econòmic vers el poder polític?
Doncs si ho volem dir d'una manera molt, molt resumida, sí. La resposta és sí. El poder econòmic ha d'estar al servei del benestar de la societat. I com que això d'una manera espontània sembla ser que el mercat no ho resol, doncs és el polític, el poder polític, en democràcia són els nostres representants que han de controlar-ho i vigilar-ho.
Vostè ha parlat d'uns agents que controlen o que dominen part del mercat i del poder econòmic. Expliqui'ns una mica quin és el seu paper, quina és aquesta funció que exerceixen en els mercats.
És que estem molt acostumats a que se'ns diu l'enemic del mercat és la grapa visible de l'autoritat política, no? La intervenció del poder polític, i per tant el mercat és el respecte a la total llibertat dels agents econòmics. Però si pensem un dels primers teoritzadors del mercat, que va ser Adam Smith, quan ell parlava de qui impedia que el mercat funcionés, no parlava tant de l'Estat, sinó que parlava dels monopolis, i els deia la bèstia negra. O sigui, aquestes unitats econòmiques que són molt grosses i que tenen capacitat per imposar condicions de preus, de tipus de productes, i aquests tergiversen la lliure competència.
Per tant, podríem dir que existeix un poder econòmic mundial que domina les institucions polítiques?
Jo no diria un poder econòmic mundial, jo diria que existeixen uns agents, uns protagonistes dins del poder econòmic, i darrerament doncs ho hem vist molt clar amb institucions financeres, que posen la seva empronta, la seva grapa sobre el poder polític i que el fan sucumbir a la seva pressió.
Creu que el món està regit pel benefici econòmic?
És que si ho diguéssim només així, si de veritat cada un busqués el seu benefici i fóssim molts competint tots entre tots, això no tindria per què ser dolent. El que és dolent és quan aquest benefici és molt gran per uns i molt petit o inexistent, o a vegades pèrdues per altres.
Com s'hauria d'igualar o de buscar una mena d'equitat en aquest sentit?
Doncs insisteixo, a través d'aquesta mà visible de l'autoritat política que diria en bé, en favor del bé públic, tu que has tingut molta sort en el mercat i has tingut uns beneficis molt grans, doncs te'n prenc una part en forma d'impostos per donar-los en forma de subvenció a aquell que ha tingut menys sort, o bé que està fent unes coses que en aquests moments tenen menys èxit però que el conjunt de la societat considera necessàries.
El context econòmic actual ens obliga a parlar doncs de les mesures que s'estan prenent per enfrontar, per combatre la crisi econòmica. Creu que aquestes mesures són les adequades i que estan aconseguint això equivaldre el que és el poder econòmic, intentar doncs evitar aquestes desigualtats?
Jo crec que en gros, la intenció és sí. A la pràctica i en concret no estic tan segura de que totes i cada una de les mesures siguin les més adequades i les millors. En el cas concret nostre, haver obert els ulls i haver dit, escolteu, no anem bé, estàvem vivint per sobre de les nostres possibilitats, crec que això és bo. En el cas català, a més, hi ha una altra cosa molt important que s'ha posat al damunt de la taula aquests darrers mesos o anys, però ara d'una manera molt urgent amb la crisi, és no podem suportar més el dèficit fiscal que tenim.
Centrant-nos en l'economia catalana, precisament, creu que si l'economia de Catalunya tingués més pes, doncs també tindria més pes al poder polític?
Jo crec que sí. Jo visc amb preocupació, doncs, aquesta, jo diria, agressió o atacs contra el sistema financer català. Una bona part de les nostres entitats financeres no han fet el que haurien d'haver fet els darrers anys, això és veritat, però el càstig que se'ls hi està infringint crec que és exagerat i per tant penso que és negatiu pel futur econòmic del nostre país no disposar d'institucions financeres arrelades a Catalunya.
I en el cas de la independència de Catalunya, considera doncs, que si Catalunya tingués més poder econòmic seria més fàcil aconseguir aquesta independència?
No, de fet poder econòmic ja el té, o sigui, un dels problemes que té en aquests moments Catalunya és que, això que abans he anomenat, no?, la situació de dèficit fiscal, la paraula per definir-ho és l'espoli, cada any surten en forma d'impostos de Catalunya i no retornen en forma de despesa pública entre el 8 i el 10% del producte interior brut. Això és inaudit, no passa arreu del món. Per tant, això és una sagnia que en època de vaques grasses es portava, doncs, mira, a canvi d'estar tranquils, cedim una part dels nostres recursos i ara això no es pot aguantar.
Molt bé, doncs això és tot, ho deixem aquí. Muriel Casal, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.